Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 44a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Dues notes prèvies abans de començar la lectura del text d'avui. Hi surt la paraula alemanya Angst. Aclarir que significa angoixa. Angst. Angoixa. I al final del text que llegiré, la protagonista, que es diu Holly, anomena a un fred. Aclarir que en Fred és el seu germà, el qual fa 5 anys que no veu. Em sento culpable perquè vaig deixar-lo somniar quan jo no somniava ni gota. Jo només volia aprofitar l'ocasió per aprendre algunes coses útils. Sabia prou bé que mai no seria una estrella. És massa difícil. I si ets massa intel·ligent, és un mal de cap. Els meus complexos no són prou inferiors. Se suposa que ser estrella de cinema i tenir una personalitat molt desenrotllada són coses que van plegades. En realitat, és indispensable no tenir-ne gens de personalitat. No vull pas dir que no m'agradi la idea de ser rica i famosa. Justament forma part del meu pla i un dia o altre intentaré aconseguir-ho. Però, si mai ho arribo a ser, vull ser-ho amb tota la meva personalitat. Vull continuar sent jo mateixa si un bon dia em desperto i em desdejuno a Can Tiffany. Però no preneu res, digué mirant-me. Rusty, vol servir alguna cosa al meu amic? La Holly encara acariciava el gat. Pobre bestiola, digué acotant el cap. Pobre bestiola que no té nom encara. És un petit inconvenient, això, de no tenir nom. Però no tinc dret a posar-li en cap. Haurà d'esperar fins que pertanyi a algú. Ell i jo només ens vam trobar un bon dia a la vora del riu. No ens pertanyem l'un a l'altre. Ell és independent i jo també. Jo no vull posseir res fins que sàpiga que he trobat el lloc que em correspon. Allà on jo i les meves coses ens pertanyem mútuament. Encara no sé ben bé on és aquest lloc, però Sé com és. Això sí. Va somriure i deixa anar el gat a terra. És com a Can Tiffany, feu. I no us penseu que em torni boja per les joies. Els diamants sí, però fa lleig portar diamants abans dels 40 anys. I fins i tot llavors és arriscat. Els diamants només es cauen a les dones velles de debò. La Maria Ouspenskaya, arrugues i ossos, cabells blancs i diamants, ja voldria ser-hi. Però no és pas per això que Can Tiffany em trastoca. Escolteu, sabeu aquella mena de dies que tu t'ho veus vermell? Negre, voleu dir. No, feu la Holly lentament. No, quan tot ho veus negre és quan t'engreixes o quan fa massa dies que plou. Estàs trista i prou. Però quan tot ho veus vermell és terrible. Tens por i sues de mala manera i no saps de què tens por. Només saps que te n'ha de passar alguna de dolenta i no saps què. No us hi heu trobat mai així? Molt sovint. N'hi ha que en diuen angst, d'això. Molt bé, angst, doncs. I què feu vos en aquests casos? De vegades una copa ajuda una mica. Ah, ja ho he provat. Fins i tot he provat l'aspirina. En Rusty opina que hauria de fumar marihuana. I durant una temporada ho vaig fer. Però només aconseguia riure ximplement. Fins ara, el que em prova més és agafar un taxi i anar-me'n a Can Tiffany. Em calma immediatament aquell silenci i aquell aspecte luxós que hi té tot. Allà no us pot passar res de realment dolent entre aquells homes tan ben vestits i aquell olor tan bona de plata i de maletes de pell de cocodril. Si en la vida real podia trobar un lloc on em trobés com a Can Tiffany, llavors compraria uns quants mobles i posaria un nom al gat. Penso que potser després de la guerra, en Fred i jo, estirar amunt les ulleres fosques i els seus ulls, els diferents colors dels seus ulls, els grisos i els punts blaus i verds, havien adoptat una expressió remota, com si miressin al lluny. Una vegada vaig anar a Mèxic. És un país meravellós per la cria de cavalls. Vaig veure un lloc prop del mar, en Fred, i entén molt en cavalls. Em sento culpable perquè vaig deixar-lo somniar quan jo no somniava ni gota. Com que he dit això que la protagonista, Holly, té un germà, en Fred, el qual no veu des de fa 5 anys, potser podria semblar que és a ella qui es refereix a aquesta frase, que va deixar somniant el seu germà quan ella no somniava ni gota. Però en realitat no és així, no és en Fred, a qui va decebre la Holly, o almenys potser també el va decebre, però no refereix a ell en aquesta frase, sinó amb un amic que la volia ajudar a ser estrella de Hollywood i que, de fet, va dedicar molts esforços per intentar aconseguir-ho. La va ajudar molt. I va ser ella quan finalment li havia aconseguit un paper en una gran producció i era com l'oportunitat d'or que havia costat molt d'aconseguir. Ella va agafar un avió i se'n va anar, i el dia del rodatge no va aparèixer, senzillament. És una característica d'aquest personatge, Holly, que actua de formes no només poc convencionals, sinó directament desconcertants, o com en aquest cas, un podria pensar inacceptable, sense una excusa raonable, no es deixa plantat un amic o no es menysprea així el seu esforç, tot el que ella ha intentat fer per tu. Ella diu, em sento culpable Amb ell el vaig deixar somniar quan jo no somniava ni gota. Per Holly no és que, de sobte, deixés de creure en una possibilitat que l'havia il·lusionada, sinó que per ella, des del principi, havia estat un joc o, com també indica, una forma d'aprendre algunes coses, una experiència, diríem, però en cap cas havia pres seriosament les possibilitats d'arribar a ser una estrella. I l'amic, doncs, interpretava aquesta manera d'entendre la situació de Holly com, doncs, una manca d'ambició o com que necessités encara més suport. Però, doncs, ella ho tenia clar, que no era aquest el camí que volia emprendre. Aquesta Holly només té 18 anys, però ja ha viscut molt, com la novel·la anirà revelant de mica en mica. Abans he parlat d'en Fred. Ella i en Fred van quedar orfes de molt petits. Ella dirà en un moment determinat que era amb ell amb qui s'arrecerava, dormien plegats, quan tremolava s'agafaven en Fred, i després, als 14 anys, es va casar amb un metge, hi va haver un metge que tenia 7 fills i que va adoptar aquests dos orfes, però la nena de 14 anys, doncs, la va fer la seva muller, un metge que és un bon home, i que, per tant, no descriu la novel·la una situació d'abús o una situació de maltractament, al contrari, que la tractava com una reina, però, evidentment, no era aquesta situació de casar-se potser amb un home de 40 anys o de més. Per aquesta orfa de 14, doncs, no era la situació que li podia permetre desplegar la seva personalitat, això que la Holly busca i que creu que encara no ha trobat. És un petit inconvenient, això de no tenir nom. Però no tinc dret a posar-li en cap. Haurà d'esperar fins que pertanyi a algú. La Holly no creu que pugui pertànyer, que el gat li pugui pertànyer, que pugui viure una relació de pertinença mútua amb aquest gat, perquè ella encara no se sent al seu lloc. De fet, hi ha un moment a la novel·la on el protagonista masculí, que és el qui també apareixia en aquest text sense que n'hagi sortit el nom, va a casa de la Holly, amb un petit pis, un petit apartament, a Nova York, i troba que no hi té mobles, que només hi té maletes. Maletes mig obertes, maletes sobre de les quals, doncs, hi pot col·locar objectes. Però no són mobles, són maletes. És un altre símbol que utilitza aquesta novel·la per indicar el caràcter de pelegrinatge de la Holly. El fet que és algú a la recerca d'un sentit, d'un lloc en aquest món. En El petit príncep, el relat del petit príncep, la Rosa, quan parla de la seva Rosa, si recordeu, doncs té en el seu planeta i arriba aquesta llavor que ell en té cura de la forma més delicada possible i que la cobreix, no?, amb un vidre perquè, doncs, no s'engostipi, no tingui fred, i quan aquesta rosa, doncs, es fa bonica, ell té una relació basada en el fet que creu que aquella rosa és única, està convençut que és única. Quan marxa del seu planeta i aleshores té l'oportunitat de descobrir que de roses n'hi ha més que aquella que ell havia conegut, externament almenys no en té res d'única, sinó que és una entre milers i milers d'altres roses iguals que ella. Llavors és quan s'adona que, de fet, aquest caràcter únic, aquesta unicitat, aquesta originalitat de la seva rosa, no depèn de la seva aparença externa, sinó que depèn únicament el fet que amb ella i amb ningú més, amb cap altra rosa, només amb aquesta, hi té una relació única i irrepetible. Però la Holly no se sent que es pertanyi a ella mateixa. No sap qui és. Diu, jo no vull posseir res, com dèiem, ni tan sols mobles, només maletes, no vull posseir res fins que sàpiga que he trobat el lloc que em correspon. Allà on jo i les meves coses ens pertanyem mútuament. Encara no sé ben bé on és aquest lloc. Potser per això porta la Holly sempre ulleres fosques, com un signe que no vol mostrar el que encara no existeix, un jo definit, una personalitat que ha trobat el seu lloc. Si els ulls són el mirall de l'ànima, potser sí, que cobrir-los, en aquest cas almenys, reflecteix aquesta manca de consciència de ser algú. Però quan tot ho veus vermell, és terrible. Tens por i sues de mala manera i no saps de què tens por. Només saps que te n'ha de passar alguna de dolenta i no saps què. Aquí surt, amb aquesta descripció que fa la Holly dels dies vermells i que no són iguals que els dies negres. Ella en sap de dies negres, també. Però diu que són aquells en els quals hom se sent trist. Diu, els dies que venen després que hagi estat plovent durant molts dies seguits, o diu, quan t'engreixes. És a dir, ho relaciona amb la depressió. En canvi, ella parla dels dies vermells. I els dies vermells no són com els negres, no són dies de tristesa, sinó dies d'una agitació interior, d'una, diríem, por que no troba com especificar-se, aquesta suor, aquesta agitació i aquesta malestar interior que el seu interlocutor en aquest fragment doncs li diu que alguns n'hi diuen angst. Aquesta paraula, com ja he anomenat, alemanya, angst, angoixa, que sobretot ha posat de moda, o diguéssim que l'ha estudiada en profunditat i n'ha fet un tema, el filòsof danès Søren Kierkegaard. El seu conegut llibre o obra, El concepte de l'angoixa, Kierkegaard va desenvolupar aquesta noció, no pas considerant-la com a quelcom negatiu, tot i que és obvi que agradable no n'és. No ho és de sentir angoixa. Però per Kierkegaard, l'angoixa està relacionada amb la llibertat. També amb un llibre més popular, ja del segle XX, doncs, ja després de la guerra, Erich Fromm parlarà de la por a la llibertat. D'alguna manera, l'antecedent és Kierkegaard amb aquesta anàlisi del que significa ser lliure, del que significa tenir un horitzó obert al davant, que és una cosa que ens pot agradar molt quan la pensem de forma teòrica. Jo crec que a ningú li agrada que li diguin que la seva vida ja està tota quadriculada, ja està tota escrita i ja se sap el que farà, o que hi ha algú, almenys, que ja ho sap i que, per tant, doncs, simplement haurà d'anar obeint les ordres d'aquest algú que, de vegades, doncs, es pot fins i tot pensar que Déu pugui ocupar aquest lloc del qui determina a la bestreta, a l'avançada, una vida humana. Doncs bé, Søren Kierkegaard, amb la seva precisament experiència religiosa profunda, el que descobreix no és un món predeterminat, un món tancat, un món dominat en aquest sentit per Déu, sinó que el que descobreix és l'abisme de la llibertat, la realitat, la seriositat de la llibertat personal. Angoixa, angst, com si fos un adonar-se que caminem sobre l'aigua. Aquest ara fa referència a un passatge bíblic, també molt conegut dels evangelis, que és quan els deixebles estan en una barca enmig d'una tempesta, o estan a la barca i Jesús arriba caminant sobre l'aigua. I aleshores Sant Pere, que el coneix, el reconeix i li diu: si ets tu, Jesús, si ets tu, Senyor, digue'm que vingui cap a tu caminant sobre l'aigua. I Jesús li diu: vine. I Pere, tot valent i decidit, com sempre es mostra en els evangelis, diríem, amb aquest pronto que té d'actuar, salta de la barca i comença i realment camina sobre l'aigua. Però llavors s'adona que està caminant sobre l'aigua. I aquest seria el moment de l'angst, de l'angoixa, també de la presa de consciència, també del reconeixement de la pròpia llibertat. En el moment en què Pere s'adona del que està fent, que està caminant sobre l'aigua, aleshores comença a enfonsar-se. I és llavors que diu, salva'm, Senyor, i Jesús el salva, però no li diu, ara et salvo, i per tant has fet bé en invocar-me, sinó que li diu, diríem que el que ha de tenir és fe, que no és la situació humana una situació on ha de desaparèixer aquesta consciència d'estar caminant sobre l'aigua, sinó precisament la que et fies que aquesta llibertat, oberta com és, té una raó de ser. I aquesta raó de ser no està predeterminada per Déu, sinó que precisament és la teva tasca humana donar-li contingut. Allà on no us pot passar res de realment dolent, entre aquells homes tan ben vestits i aquella olor tan bona de plata i de maletes de pell de cocodril. Holly no sap quin és aquest lloc on ella se sentiria que pertany. Però allò que ha experimentat que més se li acosta és la sensació de calma que l'enveeix quan està en aquest lloc de benestar, de luxe, quan experimenta que en Tiffany seria com el símbol d'aquest miratge de seguretat que poden donar la riquesa i el benestar material. Homes ben vestits, olor de plata i de maletes de pell de cocodril. Rusty, aquest altre personatge del qual fins ara no n'he dit res i que apareix, no apareix en el fragment, però apareix quan Holly el crida, Rusty donarà la beguda, dona-li una beguda, dues vegades l'anomena, és un multimilionari amb el qual ella, doncs, hi té una relació sentimental o almenys sexual, i Rusty es vol casar amb ella, però ella no ho vol. De manera que tampoc és Holly algú que aquest miratge de la riquesa i del benestar material i caigui en aquest miratge, perquè ho tindria fàcil. Simplement dient-li que sí a Rusty ja assoliria aquesta seguretat econòmica. No, el que Holly fa i el que ella representa és una altra cosa. Ella busca una cosa que sap que Rusty no li pot donar, que sap que el benestar material per si mateix no li pot donar, però que ella l'experimenta quan està en aquest entorn, que sap allò que busca i sap un lloc on això ho ha experimentat. Però el que vol, com diu, és vull continuar sent jo mateixa si un bon dia em desperto i em desdejuno a Can Tiffany. Aquesta noció de què és allò que et pot sostenir em fa venir en element, diguéssim, el sentit que té una paraula que, doncs, en celebracions litúrgiques i en la vida de fe o de pregària és molt comuna, i que és la paraula amén. Quan diem amén, això deriva d'un verb hebreu que vol dir sostenir, aguantar. Davant de la paraula de Déu, amén, el Senyor sigui amb vosaltres i amb el teu esperit, però de vegades podem dir amén. Amén significa això que acabes de dir, aquesta paraula de Déu és ferma, te'n pots refiar, és consistent. Can Tiffany, per si mateix, encara que li aporti aquesta sensació de seguretat, Holly sap que per si mateix que en Tiffany no és allò que busca. Fa servir com una aspirina o com una copa que li diu l'amic, però no és allò que busca. I aquella aigua sobre la qual, doncs, Pere caminava a instàncies de Jesús, Aquella aigua sí que pot ser un símbol d'allò que és segur, perquè precisament indica aquella aigua que no és en allò que tens a sota els peus, en res de la vida material o fins i tot de la vida, diríem, que està sota el nostre control, no hi ha res que et pugui sostenir. I aquesta sensació de viure caminant sobre l'aigua no és una sensació negativa, tot i que es pugui associar a l'angoixa que deia Kierkegaard, perquè és la sensació, o pot ser-ho, de qui s'ha desenganxat d'aquest miratge que la materialitat de l'existència et pugui aportar, un quelcom consistent. Holly, als seus 19 anys, com que ja ha viscut molta vida, ho sap. Per això està cercant alguna cosa més. El text d'avui és de la novel·la Desdejuni a Can Tiffany, de Truman Capote. Potser alguns dels oients la coneixeran més per la pel·lícula que tenia Audrey Hepburn de protagonista. Truman Capote és un autor, un escriptor nord-americà. Va néixer l'any 1924 al sud dels Estats Units. Va viure a Alabama, Mississippi, Louisiana. Encara a inicis del segle XX, doncs era un sud molt diferenciat del nord, encara ho és avui, però no, doncs en el mateix sentit, i un lloc on encara vivia el xoc d'aquest canvi cultural que havia suposat, doncs, la unificació dels Estats Units després de la Guerra Civil. Ell va estudiar, però, en el nord, i per tant, doncs, va poder tenir uns recursos per entendre aquest xoc cultural que alguns dels seus contemporanis, doncs, no tenien, dels seus contemporanis que vivien als Estats del Sud. Truman Capote va fer diverses feines, com se suposa que és característic dels escriptors nord-americans, que no són escriptors professionals, sinó, doncs, que fan altres feines i aboquen aquelles experiències que tenen en la seva literatura. Entre elles, aquestes feines va fer de ballarí en un vaixell de riu. A l'any 48, quan només tenia 24 anys, va rebre un premi literari amb una obra que es deia D'altres veus, d'altres habitacions. I des de juny a Can Tiffany el va escriure 10 anys més tard, quan en tenia 34. I aquí apareix per primer cop a la seva obra el to irònic i l'humor, sense abandonar, sinó al contrari, encara aprofundint més, la mirada vers els marges de la societat, vers les persones excloses, les vides que sembla que no comptin o que fracassin. I dirigeix la mirada que Capote per trobar en elles la humanitat que no ha pogut descobrir en les vides convencionals. Alguns l'han qualificada de novel·la irritant perquè no hi ha falsificacions. I mostra un amor infinit, una tendresa sublim pel proïsme, sigui qui sigui. El text d'avui l'hem escoltat en la traducció de Ramon Folc i Camarasa. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
I quan dejuneu, no feu un posat trist com els hipòcrites, que es desfiguren la cara perquè tothom vegi que dejunen. Tu, quan dejunis, perfuma't el cap i renta't la cara.
Mateu 6, 16-17.